8 minuts que passen del punt horari de les 12 del migdia. Ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel de tant en tant ens agrada recuperar doncs, vides rellevants, vides que han estat molt viscudes, i per això sempre és un gust i un goig doncs, convidar a persones que tenen moltíssimes coses per explicar-nos. De fet, avui us volem parlar d'una vida lligada al món de l'automoció, de fet, de la seva passió pels cotxes, però també de la seva passió lligada a una empresa que s'ha acabat convertint en un referent de l'automoció a casa nostra, SEAT. De fet, per saber com ha evolucionat tot aquest món, tot el seu món, de fet, podem saludar a aquesta hora el senyor Emili Sagarra, que avui ha arribat a més a Ràdio Estel molt ben acompanyat. Emili, com està? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. A veure, vostè, quan jo li dic la paraula SEAT, a vostè què és el primer que li ve al cap?
SEAT, o sigui, em ve al cap la meva vida professional. La meva vida professional ha estat totalment lligada a SEAT, i vaig treballar durant 40 anys, pràcticament va ser l'única empresa, i vaig estar-hi des de l'any 1957 fins a l'any 1997.
Del 57 al 97,
Del 57 al 97. Jo havia fet la carrera de pèrit industrial, que equival a un enginyer de grau mig, i havia fet algunes experiències com a cronometrador. En aquella època, el cronometrador, o sigui, el cronometratge, era una cosa molt comú a totes les empreses per treballar, per poder controlar el treball dels obrers dintre de les fàbriques. Per ser cronometrador es tenia que fer pràcticament uns curs de pràctiques d'uns 9 mesos, o sigui que era algú, diguem-ne, amb cap i seny. Uh-huh. Molt bé, jo havia fet això i vaig tindre la sort de poder entrar a la SEAT. A la SEAT la recordo amb molt de carinyo, moltíssim de carinyo, i perquè per mi lo més important és que la SEAT era una empresa ascensor. Jo vaig entrar com a oficial primera i vaig acabar com a membre de la direcció. O sigui, era el que era una empresa ascensor, i això no només va ser per mi, sinó que va ser per molts altres companys.
Per molts altres companys de feina, que no sé si tenen tan bona memòria com vostè, Emili, perquè ja ens ho apuntava la seva filla, que avui ha tingut també d'acompanyar-lo, que té molt bona memòria. Sí, i escolti, sí. Això que diu, clar, treballar 40 anys en una mateixa empresa, això de començar per baix i acabar doncs, en els càrrecs directius, això és una cosa que ja no s'estila, senyor Sagarra, no? Això sí. Estem parlant d'altres temps.
Sí, sí, estem parlant d'una cosa que, en el meu cas, per la memòria que tinc, però també hi ha haver-hi molts altres companys que més o menys van seguir un camí similar. Però, naturalment, dins de la SEAT, les coses van anar com a totes les societats. Si la societat, com és lògic, durant 40 anys ha canviat molt, doncs a la SEAT també hi va haver-hi un canvi important. Primer vam treballar en Fiat i després vam treballar en Volkswagen. La cultura empresarial d'una empresa com la Fiat i d'una empresa com la Volkswagen, de diferent nacionalitat, són totalment diferents. No només per al problema de l'idioma, l'italià era molt més accessible que no pas l'alemany, però també per la manera d'entendre el concepte d'empresa.
Clara, vostè estava parlant d'aquesta empresa SEAT, no? Que fins fa ben pocs anys doncs, va ser un dels motors també econòmics de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si va seguir aquest tancament una mica polèmic de la planta de SEAT aquí a Barcelona.
Bueno, naturalment, o sigui, dins d'aquesta meva experiència a SEAT hi ha dos dos espais totalment diferenciats. Sí. L'espai durant l'època del franquisme i llavors l'espai durant la transició i el que va seguir després.
Clar, és que Déu-n'hi-do els anys que vostè va estar a la SEAT, del 57 al 97, sí, anys també de molt moviment.
Va ser des del 57 fins al 75.
Clar.
I els primers anys de la transició van ser una cosa molt diferent a el que va vindre després. Jo crec que la meva feina estava dedicada a l'organització del treball. I l'organització del treball en el nostre país té molta transcendència social. Perquè, a diferència de, per exemple, els sindicats alemanys, que són molt col·laboracionistes, els sindicats espanyols eren més aviat, o sigui... poc col·laboraven d'una manera diferent perquè tenien moltes reivindicacions a fer. Aleshores, era tan important l'impacte social que amb l'organització de SEAT, que va ser copiada a l'inici totalment de la FIAT, el tema de la determinació dels temps de treball, el que dèiem el cronometratge i altres sistemes per determinar temps, estava dins de lo que llavors s'anomenava el Departament de Personal, que després es va convertir en el Departament de Recursos Humans per l'evolució de la pròpia societat, però incideixo en aquest fet. Estava en el Departament de Personal per la seva projecció o incidència que tenia en el món social.
Que avui estem compartint uns minuts amb una d'aquelles persones que ha viscut una vida rellevant i que ens agrada compartir. Diu que sí, el senyor Emili Segarra. Vostè va néixer, atenció, fa 89 anys, si no m'equivoco.
Sí, vaig néixer
a la ciutat de Barcelona.
I era l'any 1935 i al cap de pràcticament un any d'estar al món va esclatar la Guerra Civil. De la Guerra Civil jo no en tinc records concrets. Tinc uns petits flaços. Flaços de coses que passaven i que compartia amb els meus pares. Per exemple, jo vivia a l'Eixample, al costat de la Casa de les Punxes, i la meva família, que era una família, el meu pare, la meva mare i una àvia paterna, doncs no tenien el costum d'anar en els refugis durant els bombardejos. I això recordo que nosaltres vivíem en un primer pis, en una casa que en tenia quatre, i la meva família es quedava a casa.
Okay.
I llavors el que jo recordo és, a ple hivern, totes les finestres i balcons de casa oberts per poder suportar millor la onda expansiva d'una eventual bomba que ens pogués caure.
Carai!
La bomba no va caure mai, afortunadament, a casa meva, però era la precaució.
Escolti.
Altres famílies se n'anaven en els refugis, que normalment eren refugis que es havien construït expressament i també es feien servir les instal·lacions del metro.
Clar, i Emili, com recorda aquests... No sé si ara... sí que es veu que vostè té molt bona memòria. No sé si recorda aquests minuts que es devia viure amb moltíssima tensió a casa, no?
Recordo el fred que feia dintre casa, perquè alguns bombardejos van ser hivern, i recordo el fred que tenia.
Clar.
I llavors recordo també coses de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona el 26 de gener del 39, i recordo que enfrente de casa meva hi havia unes instal·lacions que ja no es feien servir del gas ciutat, que se'n deia llavors. I recordo les tropes mores, diguem-ne, col·locades en el redor de la tanca d'aquestes instal·lacions, i en allà hi havia el soldat moro que dormia a terra amb un petit petate i amb el mulo al costat.
Escolti, com... Clar, Barcelona...
Això sembla que ho vegi encara.
És curiós això, i mira, sí, que han passat avui en dia, que amb tanta pantalla, tanta tecnologia, se'n van del cap les coses amb una rapidesa doncs, espectacular. Vostè recorda coses del 36, imagini's. Sí, sí. Deixi'm preguntar-li també com era Barcelona, clar, com recorda aquella Barcelona que bueno, va ser la resistència durant molts, no?, durant uns anys, però que finalment va caure també a la influència franquista.
De l'època franquista jo recordo bé els anys 40. Ara ja, diem-ne, com és natural, es parla dels temps passats. Mm. Però la gent, o les publicacions, els diaris, revistes, emissions de ràdio, la mateixa televisió, quan tiren enrere, parlen... paren, o sigui, no van més enrere dels anys 50. Perquè, verdament, és on encara queda molta gent. Uh-huh. Dels anys 40 quedem menys gent i se'n parla molt poc. I els hi puc assegurar que la meva experiència és a Barcelona, els anys 40 van ser molt diferents dels anys 50. Jo diria que els anys 50, comparats amb els 40, van ser com un petit oasis.
I com van ser aquests 40?
Era d'una duresa de falta de mitjans.
Ai, vostè era molt mitjans, petit, clar.
De mitjans materials, uh-huh, sobretot de menjar. Jo recordo a casa meva, per exemple, la meva mare és de l'Empordà, d'un poble que es diu Torroella de Montgrí, sí, i allà jo hi tenia tota la família materna. Mm-hmm. A part que jo hi passava temporades dels anys 40, les vacances d'estiu i tal, però que durant el reste de l'any, a casa meva era com una festa major el dia que rebíem un paquet del poble. Perquè el paquet aquell era un avituallament suculent, sobretot per al pa que ens enviaven. Jo, clar, el que recordo amb més dol és la falta de pa.
La falta de pa.
Falta de pa.
Que avui en dia segueix sent, la base de...
A casa meva no recordo, o sigui, ni molt menys haver passat gana. Però sí, la falta de determinades coses. I de les coses que són fonamentals, el pa era el més important.
Bàsic. Van anar passant els anys, senyor Segarra, i vostè va estudiar, si no m'equivoco, a una escola molt moderna per l'època, no?
Sí, jo vaig tindre la sort, el meu pare, que vivíem al Liceu Francès, estava en un xalet de la cantonada de Bailèn-Provença, i vaig anar-hi a classe allà. I agraeixo molt l'educació que vaig rebre en el Liceu Francès per la sensació de llibertat. Algo que semblarà avui dia molt elemental, però que llavors era terriblement important, sobretot per les meves converses amb els meus amics que anaven amb escoles, diguem-ne, espanyoles. Uh-huh. Les classes mixtes de nens i nenes. Això donava una sensació de llibertat i de diferència respecte a l'altre. Els meus amics masculins consideraven a les nenes com algo totalment diferent i fora de l'abast, i en canvi jo era habitual que pràcticament una nena era igual que un nen. Eren amics i companys d'escola.
Això ja era bastant, ara diríem, progre, no? A l'època era modern, sí, era una cosa que no s'usava. Vostè, després de passar pel Liceu Francès, va estudiar enginyeria, no?, de segon grau.
Sí, vaig fer peritatge industrial, que era el nom ara que tenia allà. Llavors... És el que després va ser enginyeria tècnica i pràcticament era una enginyeria de grau mitjà. I llavors tenia el nom de perit industrial i jo vaig començar jove perquè no havia fet el batxillerat degut a haver anat al Liceu Francès i llavors, d'acord amb els plans d'estudis d'aquella època, jo vaig començar el primer any de perit industrial quan tenia 15 anys.
Clar, i com era? Deixi'm preguntar-li també, perquè avui en dia, no? O sigui, quan veiem imatges de les universitats, dels estudiants que ara ocupen les aules, veiem molts ordinadors, no tots estan pendents de les pantalles. Com era aleshores estudiar a la universitat? No, esclar, evidentment que no hi havia pantalles, però com era el dia a dia a la universitat?
La universitat eren, o sigui... No era universitat, perquè eren escoles especials, que tenien el mateix nivell que la universitat, però no estaven integrades a la universitat. Les característiques eren claríssimes. Es feien classes per part dels professors,
sí,
el que en diríem classes magistrals. Amb un guix a la mà, escrivien sobre una pissarra i en allà tenies que anar prenent notes.
Mm.
Pràcticament, de lo que eren de les tecnologies i de les física i química i matemàtiques, hi havia molts pocs llibres. Per tant, els alumnes ens passaven tota la classe escoltant en el professor i prenent apunts. Apunts que després a casa ens servien per poder repassar.
Hi havia gent ja, senyor Segarra, aquella època que copiava? O aquella època tampoc no s'estilava allò de quan hi havia exàmens i hi havia el típic que demanava les preguntes o que era una mica...
No, però això també té un comentari important respecte a les coses com es fan avui. I sobretot perquè jo després vaig tindre ocasió de ser professor. El professor feia a la seva aula,
sí,
el que ell volia. Mm. En el moment en què tancava la porta, aquell territori era seu. I cada un ho feia a la seva manera. En quant en els exàmens, n'hi havia que feien un examen final,
sí,
altres que feien exàmens trimestrals que servien per poder aprovar per curs,
uh-huh,
altres que no feien exàmens i pràcticament feien una avaluació totalment visual pel coneixement que ell tenia dels alumnes. Cada un ho feia de la manera que volia. Cada assignatura s'acabava en què arribava un moment que un conserge, que a l'escola industrial em deia en català Bedels, i et donava una papeleta amb la qualificació que tenies. La manera que el professor havia arribat a fer aquella qualificació era variada.
Quants alumnes hi havia per classe, senyor Segarra?
Com diu?
Quants alumnes hi havia per classe aquella època?
Jo diria que entre 30 i 40.
Ah, era un, clar. Avui en dia potser també hi ha una acumulació de personal a les aules.
El que passa és que en aquella època, en aquests estudis, hi havia dispensa d'assistència. O sigui, perquè alguns dels que estudiaven poguessin treballar, quedaven dispensats d'assistir a classe.
Uh-huh.
I això era, això, diguem-ne, feia que d'aquests 30 o 40 que li he dit que eren els que estaven matriculats a la llista, a la pràctica, a les classes, la realitat era que eren de 20 a 25 cada dia.
Tracy Chapman, que ens acompanya avui en aquesta conversa amb l'Emili Segarra. Ella parla de conduir ràpid en aquesta cançó Fast Car, i vostè em sembla que és també una de les seves aficions, senyor Segarra, perquè després de la universitat entra a la SEAT, no? I tot plegat fa que el seu hobby es converteixi en conduir cotxes i, a més, anar molt lluny, a veure.
Sí.
Fer molts quilòmetres.
En aquella època, o sigui, jo... Al moment, en la història del nostre país, va haver-hi un moment, a part d'altres moments que recordo, però va ser un moment important a l'any 1959, que va ser el pla d'estabilització.
I tant.
El pla d'estabilització que de López Rodó, de l'Ullastres, i que em sembla recordar que el va dissenyar un banquer d'aquí a Barcelona, que era en Massardà.
Uh-huh.
Em sembla, més o menys, recordo això. Però el canvi va ser important. A l'any 1960 em vaig casar. I llavors, portava 3 anys a la SEAT, i llavors, al casar-se, va ser l'explosió del que se'n diu el baby boom.
Uh-huh.
Va ser terriblement important. I això va coincidir amb el que en diríem la cultura dels 600.
Uh-huh.
La gent va deixar de passar els festius del fi de setmana a Barcelona, a la ciutat, per convertir-se en sortir. I llavors qui més qui menys tenia un 600 o un cotxe similar d'una altra marca, de la Renault, dels cavalls, sí, etcètera, etcètera, i llavors hi havia el fet de que tot es reduïa a fer una sortida al fi de setmana.
Bueno, però vostè, deixi'm fer-li la pregunta, quants cotxes ha arribat a tenir?
Oh, jo, des del principi, els cotxes eren meus,
sí,
i quan vaig arribar a ser directiu a la SEAT, la SEAT ens va donar un cotxe de dotació personal que feia que te'l canviaven cada any i que tenies inclús la benzina gratis. Això va començar a l'any, si no recordo malament, a l'any 1983. O sigui, a partir de l'any 1983 vaig tindre un número de cotxes, pràcticament un cotxe cada any.
Veus, com han canviat els temps?
Un cotxe cada any. L'única cosa que hi havia, perquè això ja, a partir de l'any 83 ja vam estar amb el grup Volkswagen,
sí,
i llavors la condició que hi havia és de que és una condició que encara la fa servir el grup Volkswagen, és que tens que portar només cotxes de la marca a la qual treballes.
Volkswagen, en aquest cas.
No, només podien ser SEAT.
Clar, perquè el motor perquè de... No, això ho diuen, que el motor del SEAT...
A part, com deixant... Sí, els motors
són els mateixos,
a Alemanya, i els muntaven aquí a Barcelona.
I, escolti, vostè que ha conduït tants cotxes...
Barcelona, a Zona Franca i després a Martorell.
Clar, vostè que ha conduït tants cotxes, senyor Sagarra, quin diria que és el millor cotxe que ha pogut conduir al llarg de la seva vida?
No, però...
Que recordi, amb especial estima.
L'evolució de la tecnologia ha sigut imparable, i amb el món dels cotxes jo diria que encara més. El millor cotxe devia ser l'últim que vaig tindre, perquè la tecnologia és imparable d'any en any.
Així, no es vol mullar, senyor Sagarra?
Ara jo no puc conduir pels els meus problemes de vista, però estic al tanto dels cotxes que tenen els meus fills,
sí,
i, evidentment, els cotxes que veus ara no tenen res a veure amb els cotxes que portàvem nosaltres.
Mm. Així, no es vol mullar, no en vol dir un? Eh? No en vol dir un de cotxe, allò
no,
que hagi
no,
conduït
no,
amb...
No, però no. Jo tinc que parlar a la SEAT, que és un que vaig portar molts anys, que va ser el Toledo. El Toledo amb les seves diferents versions.
Un clàssic.
Però ara són els cotxes, ara són...
Ara ja és una altra història.
És impressionant. Jo, sobretot, el que hi veig un avantatge terrible és amb el GPS. Mm. El GPS a mi em sembla una millora impressionant. Jo sóc dels que, en aquests viatges que li he dit que feia, vaig al final dels anys 90 vaig fer molts viatges per Europa, a base de fer 1.000 quilòmetres cada dia, i recordo que, encara que tinguessis hotel reservat a una ciutat determinada, a partir de les 5 de la tarda ja tenies que mirar de trobar l'hotel on tenies que dormir. La cosa que entrar en una ciutat desconeguda no era fàcil. Moltes vegades teníem que llogar un taxi que es posés a davant nostre i que ens acompanyés fins a l'hotel, perquè era pràcticament impossible trobar el lloc. Això ara, amb un GPS, és verdaderament una millora.
És un altre món. No és ni millor ni pitjor, per això també li asseguro, és diferent.
Sí, però ara, per exemple, una altra millora és important, és el del canvi automàtic.
També.
Jo no vaig arribar a portar mai un cotxe automàtic, perquè sempre era... Perquè jo era una miqueta reaci, però veritablement el que provo un canvi automàtic ja no...
No sé si el nostre company Rafa Sanahuja, que ja ens acompanya... Rafa, tu tens canvi automàtic o és canvi manual?
És canvi manual. Jo no he agafat mai un canvi automàtic. No sé com...
Ah?
No,
però el dia que provi jo...
Sí.
Et recordes de mi? El dia que provi un canvi automàtic mai més portarà un canvi manual.
Ara Emili, sí que em crida molt l'atenció aquests cotxes que porten uns gairebé uns televisors, com si fossin els televisors,
sí,
de casa.
Oh, bueno, sí, això deu distreure, eh?
Són molt...
No ho sé, però...
Però és que donen tantíssima informació.
Tant, sí.
I sobretot, jo crec que són grans perquè es té que facilitar la lectura, que no et puguis distreure,
sí,
per temes de seguretat, i per tant tenen que haver-hi lletres grans.
Clar.
Encara que se suposa que el conductor té la vista en condicions, però jo crec
que tinc una pregunta.
Falta. I també per part del... O sigui, jo crec que en la meva època els copilots et podien ajudar poc. màxim agafar un mapa i mirar, ja, si et deia per aquí, per aquí, per aquí i tal. Ara el copilot pot fer una funció important per ajudar el conductor.
I el que fa també una funció important és el Rafa, que ara ens presentarem l'enigma al senyor Segarra. Ha estat un plaer fer aquest repàs de vida. Ens han quedat moltíssimes coses per explicar i per parlar. Per exemple, que vostè és un aficionat de l'art romànic, però m'han dit que només vist per fora. Vull dir que l'interessa més per fora que per dins, no?
Sí, a mi m'agrada més veure el romànic per fora, emmarcat amb un paisatge, sí, determinat, tinc molt de respecte pels interiors, però el que em proveix plaer visual és veure'l per fora.
Això està molt ben vist, posat en context i en l'entorn. Senyor Segarra, quedis uns minuts, perquè el company Rafa Sanou ja, Rafa, sí. Si et sembla, li presentem també l'enigma, a veure si el senyor Segarra també, també avui amb aquest enigma, Virgili, a veure si l'ensapega. Què et sembla?
No podrem dir si encerta o no,
és
perquè,
veritat.
Clar, sí, però el plantejarem.
Exacte, clar, no ens pot dir la resposta, és
no,
veritat.
No, ell pot dir la seva, però no diem si és correcta o no.
Molt bé.
A mínim en antena, després fora d'antena li podem dir. D'acord? És que aquí cada setmana, Emili, cada setmana sortegem una cistella Cap Bravo, dels supermercats Cap Bravo, que preparen...
No entenc el que m'estan dient ara.
Ara farem, clar, és que no li hem explicat bé això. Ara nosaltres cada setmana, senyor Segarra, sortegem una cistella Cap Bravo i li plantegem, clar, li plantegem
però
una pregunta...
Ara,
sí, sí. Li plantegem una... Clar, ell diu, és que això és una bogeria. No. Li plantegem una pregunta als nostres oients i aprofitant que vostè és aquí, doncs diem, preguntem-li al senyor Segarra a veure si sap la resposta. Bueno. Veurà que és molt senzilla i jo, amb tantes coses que té vostè al cap, segur que la sap. Rafa, va, som-hi.
Doncs mira, cada setmana el mestre Virgili, que és un paladín del català que tenim aquí en el nostre programa, ens presenta un enigma, una pregunta, que té a veure amb una expressió típica catalana.
Ep.
Una expressió típica catalana. Jo li dic com comença la dita i tres possibles finals de dita. D'acord? Comença dient l'oli d'oliva... L'oli d'oliva, quina meravella, l'oli d'oliva.
I de vida.
No, la llei de vida no, l'oli d'oliva.
L'oli d'oliva i pot acabar de la següent manera. La vista activa, l'oli d'oliva, la vista activa, o bé, l'oli d'oliva, la millor alternativa, que estàs graciosa.
Opció 2.
O bé, l'oli d'oliva, tot mal esquiva. Quina diria que és correcta d'aquestes tres? És complicat, eh?
L'última, diu el senyor Segarra. Bé, ho veurem. Com seria l'última, Rafa?
Tot mal esquiva.
Ah, l'oli d'oliva, tot mal esquiva. Bé, ho veurem, això ho desvetllarem divendres. Per ara, sí. Rafa, no te'n vagis, perquè em sembla que tenim a la Girocleta també pels carrers del Raval, molt ben acompanyada amb gent que també vol dir la seva, amb aquest enigma Virgili. Senyor Emili Segarra, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per venir.
Molt bé, doncs encantat. Jo, si alguna altra vegada em volen convidar, amb molt de gust vindré, perquè, naturalment, la meva vida, afortunadament, ha sigut llarga i tindria moltes coses per poder...
Home, cuidar. I molta força encara per explicar-les. Ha estat un plaer, Emili. Cuidis, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Vinga, va, que com dèiem, passen 6 minuts de dos d'una del migdia, que tenim a l'Olma Giró encara recorrent als carrers de Barcelona després de visitar aquesta World Press Photo al CCCP. Rafa, li plantegem l'enigma a la Giró i a veure si ella ha pescat algú pel carrer i també té alguna cosa a dir.
Val, però ja ens estàs contant? Està aquí?
Sí, hola.
Mira-la.
La Giró, val.
Ja era hora, eh? No, Rafa, no diguis res, que porto 10 minuts esperant per entrar en antena. No em doneu
escolta,
part,
així
que en Rafa li talles el micròfon, eh?
Estàvem escoltant l'Emili, que aquesta era molt interessant.
Sí, sí.
Que home, sí, que la mini, que és molt interessant. Oh. Escolteu, que jo estic pel carrer, d'acord? Vosaltres heu plantejat l'enigma del mestre Virgili d'aquesta setmana, però el que he fet jo és agafar els enigmes del mestre Virgili de setmanes anteriors i anar a preguntar, bé, anar a preguntar, ara preguntaré, perquè encara no els he dit res, a persones del carrer, a peu del carrer, a veure si doncs l'endevinarien o no. I a part, com que jo sóc jove, sóc una persona jove, que no tothom ho pot dir d'aquesta ràdio, el que he fet és buscar joves.
Ja la tens, Rafa.
Els joves i el català, no l'acabem de parlar bé, el que sigui. Doncs avui espero demostrar el contrari.
Molt bé.
Us prometo que això no està, o sigui, no han vist les respostes, eh? Vull dir, és el rigorós directe.
Ja.
Tinc aquí una, dues, quatre estudiants a la Universitat Blanquerna.
I què fa que no estan a, la, que no estan a classe?
Home, són estudiants.
Anaven a anar a la biblioteca. Hola, bon dia a totes. Esteu en directe, eh?
Hola.
Ja sabeu que esteu en directe perquè ànims. Fa 10 minuts que esperen. Quin entusiasme. Pobre, si us he hagut explicar com anava tot. Sí que estan entusiasmades. A veure, podeu dir-ho amb més entusiasme. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla una coral, això. Sembla una coral. A veure, rapidíssim, com us dieu?
Ariadna Vinyes.
Maria Serra.
Carla Garrido.
Martina Sabina.
D'acord, no me'n recordaré de cap nom, però ja sabem com es diuen les estudiants de què?
De màrqueting, publicitat i relacions públiques.
Estudiants una carrera molt llarga, d'acord? El que el món necessita. Llavors el que farem, noies, és que jo començaré... És un, el mestre Virgili és el gran mestre Virgili, un divulgador...
Xama, ja deuen saber qui és.
Sí, saben qui són. Sí, de fet, els he ensenyat una foto.
Com dieu?
El que fa cada, com dieu, sí. El que fa cada setmana el mestre Virgili és presentar-nos un enigma. Llavors, ell, és una frase feta catalana, normalment una dita catalana de tota la vida. Ens diu l'inici i llavors tenim tres opcions, tindreu tres opcions i heu d'escollir la correcta. Sí, esteu preparades?
Sí, i tant. Sí.
Va, comencem per una de... No sé, són enigmes que ha anat fent el mestre Virgili a la ràdio. No, ja n'hi ha una que m'estava intentant mirar les respostes abans.
Ai, que tramposa.
Que aquí no volem trampes, eh? Ah, trampes no. Et donaré l'última, seràs l'última de parlar, perquè no sé si me l'has vist. Comencem. Li manca un bull com? Opció número 1, el brou. Opció número 2, els cigrons. Opció número 3, les guixes. Quina?
Sí.
Què dieu, què dieu?
La primera.
I què era la primera?
El brou.
El brou, sí?
Sí.
Sí? 100% unanimitat, amb el brou? Noies, ens esteu deixant molt malament, els joves malament incorrectes.
Home! De moment suspeses, molt mal parcial.
De moment suspeses, eh? Eren les guixes, i sabeu què són les guixes?
Sí. Bueno, no, jo les utilitzo pel quinto.
Molt bé!
Pregunta-li si és de Terrassa, Olma, aquesta noia. Pregunta-li.
Ets de Terrassa?
No.
D'on ets?
De Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat. No passa res. Vinga, no passa res, hem començat amb molt mal peu, anem per la segona, eh? No es pot repicar, així és com comença la dita, no es pot repicar. Opció número 1, i anar al teatre. Ah. No es pot repicar, opció número 2, i anar a la processó. I no es pot repicar, opció número 3, i assistir a missa. Quina diríeu?
Ep.
No es... Al teatre, a la processó o a missa, no es pot repicar. I...
La B, la processó.
Sí? La B.
Sí.
Sí.
Hi ha esperança, és correcte.
Molt bé.
Vinga.
Era fàcil, eh?
Una correcta, una incorrecta. I bàsicament... Ah, mira, l'he trobat en anglès, aquesta dita, la de no es pot repicar. I anar a la processó en anglès és... You can have your cake and eat it. Vol dir que no pots tenir dues coses...
No es pot tenir tot. No es pot tenir tot. Molt bé, Giró. Vinga, va, tenim temps per una última.
Una última? Doncs els hi faré una difícil.
Molt ben fet.
Cercat. Aquí és el mig, vale? Heu de dir quina és l'opció correcta. És cercar tres pèls, tres peus o tres ungles al gat.
Ostres.
Cri. Cercar tres...
Peus.
No ho saben, eh?
Peus.
És fàcil, aquesta.
Cercar tres pèls al gat, cercar tres peus al gat o cercar tres ungles al gat. Pèls, peus o ungles?
Ungles.
Vosaltres que teniu gata rotllo Rosalia, eh? Les gates Rosalia.
No sé quina és la B, però l'he escoltat i...
Quina? Cercar tres peus o tres pèls? Què diríeu?
Peus.
Peus o pèls, noies?
Bueno, hi ha aquí una indecisió.
Bueno, sí, no em feu
jo peus.
A la de tres m'ho dieu unànimament, o sigui, una, dos, tres, peus o pèls?
Pèls.
Va, molt bé!
Fantàstic, no ho tenim tot perdut.
Pèls o peus?
No ho tenim tot perdut. Han dit pèls i ho han dit correctament.
Fantàstic.
No heu begut oli, noies, no heu begut oli.
De moment no. Escolta, per cert, Giró, com tenim el vent a aquesta hora des del centre de Barcelona?
Com tenim el vent a aquesta hora des del centre de Barcelona?
Ara està tranquil·litzat, però abans del matí fotia
sí,
un vent.
Sí, a primera hora...
Feia vent, eh? Feia vent. Sí, no, ara bon està supertranquil, Marta. No patim.
Fantàstic. Mira, doncs que es tanquin a la biblioteca una estona, no perquè hagin de prendre sí, coses, sinó pel vent, que es protegeixin. Giró, tu també, mica en mica, vés tornant cap a la ràdio, que t'esperem amb moltes ganes. Moltes gràcies per posar a prova aquest coneixement lingüístic de la joventut. Nosaltres, que anem breument a publicitat, i a la tornada commemorarem aquest Dia Internacional dels Drets dels Infants amb la Laia Ruig, que és coordinadora d'UNICEF Catalunya. Fins ara.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ens plantarem a 3:15 del migdia, i és que avui, ja us ho hem anat recordant, celebrem el Dia Mundial de la Infància. Una jornada per reflexionar sobre l'estat dels drets dels infants i adolescents arreu del món. I és que, tot i els avenços, encara queden molts reptes per garantir el benestar, la protecció i també les oportunitats per a tots els nens i nenes del món. La situació, de fet, es complica encara més amb desafiaments globals com el canvi climàtic o l'impacte de les noves tecnologies, deixant de banda, evidentment, els conflictes bèl·lics. Per parlar de tot plegat, ja podem saludar aquesta hora la Laia Ruig, que és coordinadora d'UNICEF Catalunya, aquesta entitat que, com tots sabem, treballa cada dia per defensar i protegir els drets precisament dels infants. Laia, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre't. Avui volíem commemorar uns minuts del programa, també dedicar-los a aquests infants. De seguida, Laia, entrem en com tenim la situació dels infants a casa nostra, però ho dèiem a l'inici del programa, aquesta dada impactant que donàvem a primera hora, i és que al món més de 460 milions d'infants, segons dades precisament d'UNICEF, viuen a països afectats per conflictes violents. Això és una xifra dramàtica, Laia.
Sí, és dramàtica i insostenible i inacceptable. De fet, el que sempre repetim, aprofitem avui, que és el Dia Mundial de la Infància, per qualsevol dia, per explicar que els infants sempre són el col·lectiu més vulnerable davant de qualsevol situació que vulneri els seus drets, evidentment. I quan parlem d'un conflicte, d'una guerra o d'una catàstrofe, doncs els infants són els primers que pateixen i els que aquest patiment se'ls allargarà la seva vida. Per això és tan important poder protegir-los, poder cuidar la seva salut mental, poder intentar que recuperin la seva vida el més aviat possible, que puguin anar a l'escola. I aquesta és una mica la feina que intentem fer quan hi ha un conflicte bèl·lic o quan hi ha qualsevol situació d'emergència.
Laia, moltes vegades doncs, ens imaginem aquests nens en conflicte, no? doncs patint les conseqüències com la resta de la població civil, però n'hi ha molts que també estan obligats a precisament a lluitar, no? A combatre directament en aquests conflictes. No sé si en aquest sentit també teniu xifres i actualment si és una situació que està a l'alça.
Mira, ara mateix no et sé dir de memòria la xifra, però evidentment sabem que hi ha en molts conflictes bèl·lics, sobretot en aquells conflictes que no surten als mitjans de comunicació, no estem parlant de Gaza o no estem parlant de Síria, però hi ha altres conflictes oblidats o emergències oblidades que en parlem nosaltres, on els nens i les nenes estan obligats, estan reclutats i estan obligats a combatre. I aquí s'obre una doble feina, la feina d'intentar que això, prevenir-ho i que això no passi, i els infants que després tornen, que són recuperats, que puguin normalitzar i que no siguin estigmatitzats. Aquesta també és una segona realitat que ens trobem i que és molt difícil de treballar. Per això sempre intentem doncs, prevenir i treballar amb les comunitats locals i treballar amb els governs perquè aquestes realitats no passin.
Una tasca importantíssima. Entenc que, com dèiem, hi ha molts conflictes oberts al món, també molts conflictes de guerrilla, no?, que potser moltes vegades doncs, passen desapercebuts dels grans titulars, però nens, els infants, evidentment, també s'hi veuen injustament obligats a combatre i a prendre en part. No sé, Laia, si tu, evidentment, teniu molts fronts oberts a UNICEF, però ara mateix quins teniu més actius o quines accions esteu duent a terme per provar de revertir aquesta situació tan injusta?
Clar, ens veiem una mica a vegades... ens porta una mica l'agenda mediàtica i ara mateix, evidentment, Gaza, com pots imaginar, Síria o Ucraïna són els punts foscos del nostre mapa, de la radiografia que tenim, però hi ha altres conflictes com el Iemen, que fa molts anys que els seus infants i els seus ciutadans estan enmig d'una guerra, i molts països africans que encara estan en aquesta situació. Per tant, el que nosaltres expliquem és que hi ha moltes emergències, però que hi ha aquestes emergències oblidades que ens costa tant parlar-ne, que ens costa tant que els mitjans de comunicació hi posin el focus, perquè n'hi ha moltes i perquè entenem que la realitat també ens sobrevé a tots. Ara fa 3 o 4 setmanes o menys que ens ha sobrevingut les inundacions al nostre país, sí. I això també ens obliga a recol·locar una mica el mapa i a recol·locar les notícies, no?, que en parlem i també ho entenem, però sempre demanem que hi hagi espais per poder parlar de tot el que estem parlant ara, de fet.
Clar, de fet, avui aquí des del programa hem volgut dedicar precisament uns minuts a la infància, avui que coincideix amb el Dia Mundial precisament dels nens i nenes de la infància, aquest dia que bé, Nacions Unides va tenir a bé doncs a dedicar als més indefensos, en aquest cas als més joves, doncs que pateixen també aquestes conseqüències d'un món violent. Per cert, per contribuir a la tasca d'UNICEF, doncs ja sabeu, l'únic que heu de fer és entrar al web, us informeu i doncs aporteu també el vostre granet de sorra a aquesta feinada que estan fent des d'UNICEF, en aquest cas Catalunya. Laia, ha estat un plaer parlar amb tu un dia com avui. Gràcies i t'emplacem un dia que vinguis aquí a l'estudi i tinguem més minuts per parlar-ne.
Doncs així ho faré. Moltes gràcies a vosaltres.
Perfecte. Va, i nosaltres que anem breument a publicitat i a la tornada, el Jordi Miralles ens posarà el dia de com tenim la situació meteorològica al país. Fins ara.
Ràdio Estel. Aquest dissabte a les 11 del matí des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb la beatificació del sacerdot Gaietà Clausellas i del laic Antoni Tort, màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30. Viu amb nosaltres aquesta concelebració presidida pel cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri de les Causes dels Sants i concelebrada per l'arcabisbe de Barcelona i el bisbe de Terrassa. Aquest dissabte a les 11 del matí des de la Basílica de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que en 10 minuts ens plantarem al punt horari de la 1 del migdia. Ho hem anat dient des de primera hora del matí. Avui aquest vent intens doncs, està sent també el protagonista a l'actualitat de Catalunya. De fet, a Barcelona, on normalment sí que és veritat que ens mirem una mica al melic i a vegades potser donem més importància al que passa aquí a altres racons, que a altres racons del territori català. Però bé, a Barcelona també avui és notícia amb aquestes ratxes de vent de més de 70 km per hora. De fet, llegim que el telèfon del 112 d'emergències ha rebut ja 789 trucades relacionades amb aquest fort vent, principalment, com dèiem, a la capital catalana, i és que potser no hi estem tan avesats d'aquestes ratxes ventoses doncs, que ens resulten tan violentes. Per tot plegat a aquesta hora, doncs, hem volgut connectar amb el servei meteorològic d'aquesta casa, amb el Jordi Miralles, perquè ens emporti l'última hora. Jordi, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs estem bé, però una mica avantats.
Això. Clau, dèiem, que potser aquí a Barcelona no hi estem tan avesats. Aquestes fortes ratxes de vent, ens comentava el company Jaume Borja, que ell és del sud, que això a ells és el pa de cada dia. No sé si estem parlant d'una situació normal, anormal, o si realment aquesta alarma, aquesta alerta està justificada, Jordi.
No, no, està justificadíssima, perquè pensa que Barcelona bufi el vent és un fet molt, molt habitual. Ha arribat una ratxa màxima a Barcelona aquest matí de 90 km per hora. És una cosa que cada X anys s'assoleix, però no és un fet habitual que, vaja, que la mitjana és de menys d'un cop a l'any. Evidentment, els que ens escolten des de les Terres de l'Ebre, doncs, se n'enriuen una mica d'això, perquè ells arribar a més de 100 per hora ho tenen com moltes vegades al llarg de l'any, o per exemple també la gent de l'Empordà. On més ha bufat el vent, doncs mira, ha estat al cim del Montseny, s'ha arribat a una ratxa de 107 per hora, a Castelldefels 97 km per hora, 93 per hora al Vendrell, o 76 per exemple a Gavà. Ha sigut bàsicament comarques de Barcelona les que han tingut les ratxes de vent més fortes. El vent va de baixa, per tant, aquesta tarda encara bufarà i amb ganes en aquest sector, comarques de Barcelona, sobretot, també punts de les comarques del sud de Lleida, i demà encara bufarà, però menys. Per tant, ara tindrem 3 dies per endavant de ventades, però diguéssim que el que seria àrea metropolitana el més fort ja ha passat, però els propers dies, sobretot dijous i divendres, demà especialment comarques del prelitoral de Barcelona, ratxes fortes, que poden sobrepassar els 60-70 km per hora, i de cara a divendres quedaria concentrat sobretot cap a l'àrea del Pirineu.
Uh-huh. Doncs, escolta, Jordi, deixa'm preguntar-te, no sé si és el teu camp, però a Barcelona estem veient, aquí tenim molts plataners, aquesta ciutat, en veiem caure molts, no sé si són arbres especialment sensibles a aquestes ratxes de vent, i si això també, perquè clar, això també és un problema.
No, no, evidentment que diguéssim que el problema bàsic quan tens ventades d'aquestes, per una banda són els arbres i tots els objectes que poden sortir volant dels balcons, bàsicament, a la ciutat de Barcelona. Els arbres, doncs, vaja, jo aquest matí caminant per Barcelona n'he vist uns quants i gruixuts, doncs, caiguts a terra, i això només passa quan hi ha ventades així tan, tan fortes. Després també cal saber si aquests arbres estan bé de salut o no estan
clar,
bé de salut.
Clar, aquesta és l'altra.
Però vaja, amb vents de 90 per hora, els arbres, no et diré els arbres cauen, seria exagerat, però moltes branques cauen i alguns arbres també doncs acaben petant per una banda o altra.
Molt bé, doncs recordeu extremar les precaucions. En un dia com avui recomanaven no agafar la moto, no agafar la bici, feu bondat, intenteu quedar-vos a casa, no cal posar en perill ni en risc per aquestes ventades que ara mateix ens en parlava el Jordi Miralles. Jordi, moltíssimes gràcies per entrar al matí. Que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.
Va, i nosaltres, que després de posar-nos al dia d'aquesta meteorologia, de com pinten les properes hores, també hem volgut connectar amb Protecció Civil. De fet, aquesta hora ja ens escolta la seva responsable de sensibilització, la Xesca Baró. Xesca, bon dia, com estàs? Bon dia. Mira, estem pendents a aquesta hora d'aquest temporal de vent que afecta sobretot la meitat sud de Catalunya, inclús a la capital catalana. De fet, a Protecció heu activat el pla Vencat aquest matí i recomaneu prudència a la ciutadania. A primera hora teníem entès que aquest pla doncs, s'estenia fins a les 8 del vespre. No sé si hi ha alguna novetat al respecte.
Bueno, s'aniran mirant la previsió meteorològica que hi hagi. En funció de la previsió, doncs s'anirà posant en la fase que correspongui, no? En aquests moments estem alerta al pla perquè tenim encara unes hores que el vent pot bufar fort i hem d'estar a la guàrdia i sobretot molta precaució amb la mobilitat i totes aquelles activitats que fem a l'aire lliure, no? I també mantenir-nos sempre informats de la previsió meteorològica i recordar tots aquests consells que molts ja els sabem, però que està bé recordar-los, no? De vigilar sobretot a les ciutats, el mobiliari urbà, és enllumenat als carrers, ara tenim també molts carrers amb enllumenat de Nadal, doncs també anar en cura perquè poden caure, les motos, els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, doncs tots aquests objectes que tenim al carrer que es poden caure. I també els altres que heu comentat amb el meteoròleg, el tema dels jardins, i són coses, molts jardins, molts municipis han tancat els jardins.
Barcelona inclosa, ens consta que ha tancat parcs.
Tancat jardins, però són zones de risc, poden caure els arbres, poden caure branques, però també hi ha zones a la ciutat i en els nostres pobles doncs, que hi ha arbres als carrers o hi ha arbres en zones que no es poden tancar, hi ha parcs que no es poden tancar, doncs anar amb molta cura doncs, perquè qualsevol branca, qualsevol arbre les ventades són fortes i pot caure qualsevol arbre i qualsevol branca. I també, doncs, això, si estem en una zona propera a la platja, doncs, evitar també anar als espigons, als passeigos marítims, perquè a vegades les onades i l'onatge és fort durant aquests dies que hi ha fort vent.
Mira, Xesca, està molt bé que diguis això, perquè, de fet, els bombers de Barcelona han gestionat 147 avisos des de les 8 del matí d'avui, la majoria per arbres, branques i altres elements caiguts o a punt de caure. No sé si des de Protecció Civil, doncs això també... També esteu valorant, doncs, revisar tot aquest arbrat urbà per veure'n, el Jordi Miralles també ho apuntava, per veure en quina situació es troben, si estan en més bon o mal estat, perquè sembla que són també les amenaces més fortes en jornades com les d'avui.
Sobretot també són moltes branques les que cauen, no? No, tot això doncs s'ha de veure, però aquestes situacions també són molt excepcionals, no? Però també tinguem en compte, jo ara, fins a les 12, us comento per actualitzar, fins a les 12 del migdia el 112 ha rebut 804 trucades, 491 a la ciutat de Barcelona. La majoria de trucades és per això, per incidents d'arbres caiguts, de mobiliari urbà, és a dir, incidents que no han sigut greus, Ets lleus. Però sí, cal potser revisar-ho, no? Però aquestes fortes ventades són excepcionals a les nostres ciutats, no? A les zones d'alta muntanya, no? O a les zones del nord del país, Catalunya, i del sud de Catalunya, el mestral i la tramuntana estan acostumats, però en zones urbanes com aquí Barcelona i àrea metropolitana no estem tan acostumats a aquestes forces ventades.
Estem parlant amb la Xesca Baró, uns minuts, és responsable de sensibilització de Protecció Civil. Avui que doncs això estem al país, mig país en alerta per aquestes fortes ventades. Xesca, ens queda molt poc temps, un minut, però abans de acomiadar-te, recorda'ns el que s'aconsella a la població en dies com avui, és a dir, com cal que es comportin davant d'aquesta amenaça de vent.
Mira, sobretot, molta precaució en la mobilitat, vigilar mobiliari urbà i amb els arbres en els parcs i jardins. També, si estem a casa, no deixar la façana i terrasses, balcons, qualsevol objecte que pugui caure al carrer, com els testos. Recollir els tendals, també, i la roba estesa. És a dir, casa nostra també hem d'evitar totes aquelles coses que tinguin, que siguin susceptibles a caure al carrer, doncs també recollir-les. Persianes, aquelles persianes que no... que van en cordill, doncs subjectar-les ben subjectades, i els tendals també. Aquest és un avís important per evitar que qualsevol objecte pugui caure al carrer. I sobretot, molta precaució amb la mobilitat. Evitar, doncs, agafar el patinet, bicicleta, vehicles, motos, perquè les fortes ventades ens poden desestabilitzar.
Doncs fem cas a les paraules de Xesca Baró, que és la responsable de sensibilització de Protecció Civil. Xesca, moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres i per la feina que feu de difondre aquests consells a la ciutadania.